les 11 en punt del matí, temps per començar a fer crònica ja del cap de setmana esportiu. La primera jornada d'aquest 2025 que ens deixa alguns noms propis destacats, com el de Josh Hall Brown, el guanyador de la 41a edició de la mitja marató, que es va disputar ahir diumenge, tot el dia amb un dia esplèndid. Altres noms propis d'aquesta cursa d'ahir, doncs, en noies, la victòria que fou per la corredora de l'equip Iron Will, Cristina Silva, i l'accent sitgetà el va posar Joan Sella amb la seva victòria a la prova del 10K. Farem repàs de com va anar aquesta 41a edició de la mitja marató de Sitges, el 13è quart de marató, el gran èxit també de la cursa infantil i les curses adaptades del passat dissabte. Entre les tres curses ja ho vàrem apuntar fa uns dies, a prop de 4.000 corredors en aquesta 41a edició de la mitja sitgetana. Què ens ha deixat més en matèria de resultats? Doncs una derrota d'aquelles que d'entrada costen de pair, la que va tenir la Unió Esportiva Sitges, que va perdre 2-3 el passat dissabte a Iguadols contra el Ciutat Cooperativa. Un darrer gol increïble des del mig del camp del conjunt visitant que va deixar allò, com vulgarment es diu, amb la cara de tonto el conjunt d'Àlex Villa, que d'aquesta manera, vaja, efectes classificatoris no afecta massa amb aquesta derrota, el Cooperativa que es situa de nou líder, i menys mal que el Martorell no va passar de l'empat a 2 a cara seva amb el Joventut 25 de setembre. Analitzarem aquesta derrota com també la gran i excel·lent victòria que va aconseguir el filial 0-2 al camp del Vegas. També està molt interessant aquest grup 13 de la tercera catalana. En bàsquet, derrota 59-61 del bàsquet Sitges davant el Mir de Montcada i Reixac aquest passat dissabte aquí a Pinsbens. Empat a 3 del Club Patí Subur Sitges a la pista de l'Olímpic Reus i la primera victòria de la DHK del Rugby Club Sitges, que es va imposar 30-5 al Químic. Doncs aquesta jornada esportiva, la primera del 2025, ens deixa, com dèiem, alguns noms propis destacats. El de Josh Hall Brown com a guanyador de la 41a edició de la mitja marató que es va disputar ahir diumenge, amb aquest dia esplèndid, però amb aquella miqueta més de fred que no pas el que va fer dissabte. Josh Hall, corredor britànic del Race Club, va tenir una dura pugna amb Albert Nogueras i Xavi Tomassa, que van arribar en segona i tercera posició, respectivament. Hall va fer un temps d'una hora, 10 minuts, 16 segons. En noies, la victòria en aquest 2025 va ser per la corredora de l'equip Iron Will, Cristina Silva, que va fer un temps d'una hora, 17 minuts, 7 segons. Silva, que es va imposar amb força claredat a les seves perseguidores, la corredora del Lucky Runners, Elisa Miligni, i també Marta Molist, del Club Atletisme Vic. Pel que fa a la cursa del 10K, aquesta 13a edició va tenir clar color sitgetà amb la victòria de Joan Sella amb Naguado, el corredor de l'Esportiu Penedès, que va fer un registre de 34.06, imposant-se als corredors Josep Díaz, del Runners Espanyol, i també a Eric Domingo, del PC Team. I en l'apartat de cadira de rodes, el guanyador d'enguany ha estat Jordi Madera, del Canovelles. Madera va creuar la línia d'arribada fent un temps d'una hora, 2 minuts, 10 segons. Moment, per tant, d'escoltar els guanyadors de l'edició d'enguany de la mitja, en Josh Hall Brown, el vencedor d'enguany, no només va haver d'esforçar-se en guanyar la cursa, sinó també a l'hora de poder-se expressar en castellà. Bé, una miqueta de castellà, amb una miqueta d'anglès per aquí enmig, el corredor britànic ens parlava de les seves sensacions després de la victòria.
Bueno, Josh, felicidades por tu victoria aquí en Sitges. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? How do you feel now?
Sí, estoy muy cansado. Es muy, muy cerca, la primero en segunda. Es sientes.
Sí,
es like giving up. I felt like giving up. No sé si ganar o no. Yo creo que la otro hombre es un poco más fuerte, un poco más rápido, pero probar todo el tiempo, and eventually ganar.
Is your first time in Sitges?
No, la última año I ran.
¿Sí?
Corriendo, sí. Corriendo, sí. Sí, pero este año estoy más rápido, más trained, entrenado. Vale, pero el tiempo mucho sol, es perfecto para mi mejor tiempo, and hoy
contento con tu tiempo.
Sí, mi mejor, sí, contento. Es mi mejor tiempo para el medio maratón. Sí, pero ahora necesito comida y beber descansar, pero espero para mis amigos. Quiero les digo, I tell them,
¿sí?
que estoy primero.
De acuerdo, Josh, pues muchas felicidades por tu victoria. Ya ves, buen tiempo, good sensations en la carrera, muy buen tiempo, ¿no?
Sí.
Ideal para correr.
Sí, en mi próxima carrera es Barcelona Media Marathon, pero quiero más rápido tiempo, así que necesito correr más antes la carrera necesito entrenar,
¿sí?
Más kilómetros por semana.
Pues gracias, Josh, y congratulations.
Muchas gracias.
Bé, una miqueta de castellà, una miqueta d'anglès, entre el seu castellà i el meu anglès, doncs bé, vam anar poder tirant una miqueta. Bé, Josh Hall, el guanyador d'aquesta 41a mitja marató. Anem a l'apartat de noies perquè, tot i guanyar amb una certa solvència, amb gairebé 4 minuts d'avantatge envers la segona classificada, Cristina Silva, en la seva primera mitja Sitges, va córrer després d'haver superat un procés gripal.
Pues la verdad, una carrera muy bastante bonita. Es la primera vez. Siento, es que estoy un poco constipada. Es la primera vez que corro la mitja de Sitges y me ha gustado bastante. Encima hay mucha animación, que me ha sorprendido y me ha gustado.
Y vaya tiempo, ¿eh?
Sí, también al tiempo acompañado, el calorcito este y muy bien.
¿Entraba en tus planes la victoria o cómo venías a disputar este medio de Sitges?
Bueno, es que justo acabo de salir de la gripe esa semana y no sabía cómo iba a ir la carrera. Y le bastante bien ha ido.
¿Y las sensaciones a lo largo de la carrera? Pues, ¿cómo han sido?
Cada vez he ido un poquito más lento y cada vez me he sentido mejor. Y he estado los últimos casi 10 kilómetros sprintando y he ido a buen ritmo.
¿Te ha gustado en definitiva venir a Sitges?
Sí, me ha gustado. Hace años que no venía y me ha gustado bastante.
Pues Cristina, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias por todo.
Bé, la guanyadora Cristina Silva també ens va poder atendre uns minuts, força constipada encara després d'aquest procés gripal. I escoltem també les impressions del guanyador del 13è quart de marató, el sitgetà Joan Sella, que va tenir el suport, per cert, de la seva família al llarg de la cursa, en va tenir bones sensacions al llarg d'una cursa que disputava per segon cop. Veiem el Joan Sella, que ha estat el guanyador de la 10K. Joan, enhorabona.
Moltes gràcies.
Sensacions de la cursa.
Home, ha sigut una sortida que trobava còmoda. Fins al quilòmetre 2 crec que hem anat en torn a 3.15 o així, perquè em sembla que hem passat en 6.30 els 2 quilòmetres per el que veia el cotxe amb el cronòmetre. I les sensacions han sigut molt bones. El dia acompanyat, la temperatura era bona, no feia aire. I hem pogut sortir amb un petit grup que hem anat anat aguantant fins a l'alçada del quilòmetre, jo diria que era el 4, 4 i poc. Allà estava la meva família, m'ha animat, no tenia pensat canviar allà, però amb els ànims doncs, m'ha donat un subidon d'energia.
Com s'agraeixen els ànims?
Molt, molt, la veritat que avui, home, corrent a casa he tingut ànims a cada cantonada i dona un plus extra. I res, a partir d'allà llavors he canviat quasi sense voler perquè m'he animat jo sol, he vist que els darrers quedaven una mica, tot i així després m'han tornat a enganxar i fins al quilòmetre 9 o una cosa així que me n'he pogut anar i he pogut gaudir de l'arribada completament sol.
És la teva primera victòria?
Sí, només l'havia fet una vegada i bueno, ara sí que faig atletisme, però llavors jugava a bàsquet i no sé si tindria 14 anys o així i no l'havia tornat a fer mai. Sempre coincidia amb el campionat de Catalunya de cross, sempre amb l'entrenador d'atletisme havíem planificat la temporada entorn a la temporada de cross, llavors em coincidia i prioritzàvem el campionat de Catalunya, però ara feia molts anys que no la feia, em feia molta il·lusió i la primera vegada que la guanyo, sí, sí.
Quin luxe, córrer aquí amb aquest temps.
Ha sigut, la veritat, que un dia espectacular, sí, sí. Agrair l'organització també, que ahir a última hora em van donar un dorsal i al Jordi Ballesteros i companyia, que la veritat que ha fet que sigui un dia molt, molt especial per mi.
Joan, més enllà d'aquesta victòria avui aquí a Sitges, quins són els reptes de la temporada?
Bueno, hi ha reptes més importants a nivell laboral i això, s'ha d'estar en forma per el que pugui venir i disfrutar ara mateix. Ja no sé si ara ho parlem amb l'entrenador a l'acabar, no sé si farem algun 10 més per acabar l'hivern. Sé que està la pista coberta també, hi ha el primer cap de setmana de febrer, bueno, vaig fer crec que un bon 3.000 en pista coberta, no sé si em donarà, si serà suficient la marca per entrar al campionat de Catalunya, i aquestes 2-3 setmanes decidirem si treballem més per dalt o per baix. La veritat que em sento bé tant en distàncies més llargues com en un 3.000, i després ja sí que afluixarem una mica i algú d'aire lliure de pista farem, i després hi ha el campionat de Catalunya que és a Vilanova aquest any de 5 quilòmetres, que home, sent aquí al costat, doncs allà també hi ha molta gent que t'anima i això, i fa il·lusió també, igual el preparem també.
Molt bé, Joan, doncs moltíssimes gràcies i enhorabona per aquesta victòria avui aquí.
Moltes gràcies a tots vosaltres, merci.
Les valoracions que fèiem en Joan Sella, el guanyador d'aquesta 13a edició del quart de marató, amb aquest registrat de 34 minuts i una miqueta més, 0,6 segons. 11 i 13 minuts del matí, deixem la mitja marató, aquesta 41a edició ja és història, per tant, enfilant ja amb el que serà l'edició número 42 i la 14a del quart de marató. I repassem també la jornada futbolística, també la primera d'aquest 2025. En futbol base, destacar d'entrada que el juvenil A de la Blanca segueix manant a la classificació i manté intactes les opcions de pujar amb la preferent. Es va imposar per 3-4 amb el camp del base Oler durant un partit que va començar, per cert, amb un gol del conjunt penalesenc, tot just al primer minut de joc. I també destacar, com no, i ens alegrem especialment, el primer punt a la Lliga del preferent de la Blanca, l'infantil A, sub-14, després d'haver empatat a 2 ahir el Nou Pinsbens amb el Castelldefels. Compte que anava perdent 0-2 i al final va poder rascar aquest punt, el primer, com dèiem, de la Lliga. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, el nostre primer aplaudiment, per tant, és per aquest infantil de preferent.
Pues sí. Sí, no? Ja, la primera part pintava malament, anàvem perdent 0-2, però després, gràcies a una jugada afortunada que expulsen un jugador del Castelldefels i marquem el gol, doncs allò ens va donar una mica d'igualtat en el joc i més oportunitats, i que al final amb un córner, em sembla que va ser, si no recordo malament, amb una falta, i entrada al segon pal d'un jugador i poder aconseguir el segon gol i salts d'alegria als nanos.
Sí, òbviament, un punt, entenc, molt celebrat per als nanos de la Blanca, que vaja, han perseguit, i de quina manera sumar aquest primer punt. No són els tres, però en definitiva ja saben el que és puntuar i per tant ja no veus un zero allò a la casella.
Exacte, ja almenys ja sabem per on passa el camí.
Ara,
intentar anar, si vols, hi van expulsant gent els contraris i i podem igualar una mica les forces en aquest cas.
Aquest és un equip de preferent, com dèiem, i la preferent, precisament, entenc que és l'objectiu del juvenil A, de cara ja a ser-hi la temporada que ve, l'equip que segueix guanyant, Isidre, 3-4.
Sí, però ja vam comentar-ho, que s'hauria de picar pedra, perquè ja veus un resultat 3-4, que és un resultat que no agrada als entrenadors, perquè vol dir que quan hi ha tants gols i alternances de... en el marcador, vol dir que el partit és una mica boig i els entrenadors això no ens agrada. Els entrenadors ens agrada tenir els partits més controlats i que si hi ha gols, que siguin tots a favor i intentar que ens en faien el menys possible, però ja dic, i a més, si mires els temps, perdem, patem...
Sí, sí.
No, va ser molta alternança.
Molta alternança, no? sí.
En fi...
Però bé, és una bona victòria que continua deixant a la Blanca al capdamunt de la classificació i, vaja, com dèiem, manté intactes aquestes opcions de pujar preferent.
Bueno, ara passaran per aquests dos partits que ens venen ara, primer l'Igualada a casa i després anar contra el segon.
Sí.
Si el seu camp, si aquí aconseguim treure
el tres positiu, punts, sí,
almenys treure algun, pues ja la cosa quedarà una mica més planera i començar la segona volta, pues intentar-ho fer-ho igual de bé que aquesta primera, això sí, i bueno, anar sumant.
Com a mínim, com dius, igual de bé.
Exacte.
Què destaquem més d'aquesta jornada, Isidre?
Bueno, pues tenim també el juvenil B, que jugava un partit a casa contra un equip, un bon rival, un bon club, la Fundació Atlètic Vilafranca, va guanyar per 3-0 amb solvència. Després també teníem un enfrontament del cadet A contra la Fundació Atlètic Vilafranca, casa allà a Vilafranca, i van treure un bon resultat de 1-5. Destacarem també el resultat de l'infantil S13A, que jugava contra un equip femení del Barça, que juguen a la Lliga Masculina, que van perdre 2-1. I tal com havíem dit que parlaríem del triple enfrontament que teníem amb el Martorell, un equip bastant similar al nostre, bueno, direm que similar, però tenen molts més equips que nosaltres, i ajuntant les poblacions, ajuntem la Unió, i nosaltres faríem més o menys com un Martorell. Bueno, pues l'infantil que jugava dissabte va guanyar 1-0 a Pinsbens contra el Martorell B. A l'Aleví S12A, que es desplaçava a Martorell el diumenge a les 2 del migdia, va empatar 4-4. El Martorell, recordarem que era el segon i nosaltres érem els tercers, o sigui, va ser un bon resultat. I finalment el tercer enfrontament, que era el del Benjamí S10A, també al camp del Martorell el mateix diumenge a les 2, en aquest cas vam perdre fàcil per 7-3. I ja com a últim que vam dir que comentaríem és el resultat del femení, que van a jugar contra el Mar Bartra Vilafranca i van perdre per un clar 5-0 contra unes noies que són totes alevins i, pel que m'expliquen, semblava més un equip de bàsquet que de futbol. I acaba, nosaltres tenim nenes de totes les mides i, clar, quan t'enfrentes, a part que la juguen força aquestes noies, doncs, pues, bueno...
Parlem, per tant, d'una qüestió d'alçada, eh?
Bueno, d'alçada, sí, sí. De que ja porten més temps que nosaltres.
I de més domini futbolístic, òbviament.
Exacte. Bueno, farem l'estadística com cada setmana, que ens ha donat un molt bon inici d'any, 13 victòries, 3 empats i només 6 derrotes, o sigui que l'any comença bé i veiem si el podem continuar així fins al mes de juny.
Doncs fins aquí aquest repàs de resultats dels equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Bé, deixem el futbol base, anem a la primera catalana en el seu grup tercer, la Unió Esportiva Sitges, que va perdre 2-3 davant el Ciutat Cooperativa, que es va endur el triomf d'Aigua Dolça en un final de partit d'aquells de bojos. 0-2, guanyava el conjunt visitant quan els gols de Geri i de Dani Tamayo, aquest darrer ja en el temps de descompte, posaven el 2-2 al marcador. Penses, home, el mal és menor, sumes un punt quan has anat perdent per 0-2, per tant, m'hi conformo. Però res, va ser treure del cercle central i golaç del Cooperativa, superant a un Lucas Cajes que estava tot s'ha de dir, un pèl avançat. Toni, bon dia.
Bon dia, Pitu.
Com es va quedar Aiguadols?
Doncs mort.
Mort, sí, sí.
Mort, l'afició dels Sitges, doncs celebrant l'afició de la Societat Cooperativa perquè...
Que va ser uns quants, eh?
Perquè, sí, sí, el camp estava molt ple. Molta afició de Sitges, però la Societat Cooperativa, molta afició. El partit va ser molt maco, molt...
Va respondre, per tant, a les expectatives d'un enfrontament gran.
Emocionant, eh? Mm-hmm. Molt emocionant, sobretot la primera part en la que el Sitges va tenir més el control de la pilota, va jugar al futbol que li interessava als Sitges. La Societat Cooperativa és un equip que potser no remena tant la pilota, però és un
va
equip...
Va més per feina.
És molt directe, no? Mm-hmm. Molt, molt bé en defensa, és un equip que rasca molt en defensa, que treballa molt en defensa i no deixa espais. Al mig no assisteix tant per ell, perquè és més un futbol més directe.
No els hi cal.
I en canvi el Sitges sí que lo va aprofitar bé. I de fet a Pasqua va tenir una molt bona ocasió. Li va faltar potser al Sitges una mica més de remat, no? Però Pasqua va tenir una molt bona ocasió al minut 26. Una pilota molt bé elaborada en atac pels Sitges, per la banda dreta de l'atac dels Sitges. Per allà se'n va Pasqua, perquè Pasqua en aquest moment jugava una mica més esquinat a la banda dreta, se'n va per velocitat, però a la sortida del porter doncs s'engassa una mitja volea per poder passar per sobre del porter de la pilota i surta engepant el travesser fora, no? Llàstima, perquè hagués sigut un gol que potser hagués canviat el signe del partit, potser, no? Perquè ara no podem saber el que hagués passat.
Impossible saber-ho.
Però el Sitges estava jugant bé, estava remenant bé, i al minut 32-33 el Sitges també té una molt bona ocasió en una falta a la frontal, una falta de la Societat Cooperativa a la frontal del seu àrea, i Xavi Cabezas engassa un bon xut, però potser massa recta, i el porter, que era un molt bon porter el de la Societat Cooperativa, doncs fa una molt bona aturada i doncs salva el seu equip d'una ocasió claríssima de gol, no? Així acaba la primera part, i a la segona part comença a canviar la cosa, tot i que el Sitges és el que doncs la remena bastant bé. Al minut 55, en un servei de corna, allà potser falla una miqueta el marcatge del Sitges, i Isan Recoba feia al minut 55 el 0-1. Un gol que li feia mal als Sitges, tot i que volia aixecar-se, li feia molt de mal, però és que 6 minuts més tard, un gran gol d'Antonio Colón des de fora de l'àrea, un golarro. És un equip a la Societat Cooperativa que xuta bastant,
Que no s'ho pensa.
No s'ho pensa, xuta bastant i té un bon xut. Els jugadors tenen bon xut. Doncs posa el 0-2 i aquí doncs el Sitges...
Sí, clar, el 0-2, has de cremar ja totes les naus.
Clar, i més trobar-te amb una defensa com es trobava el Sitges, que no donava una pilota per apertura, que si passava la pilota no passava el jugador, doncs molt complicat obrir espai d'aquesta manera, però qui ho tenia que dir, no? Que el 89, Geri, en una molt bona jugada, ell posa la cama i s'inventa un xut que no l'olora el porter i entra dintre de la porteria. Era l'1-2 i pràcticament no quedaven minuts.
És un gol que dius, bueno, va,
però te
vinga,
posa dintre,
encara estem vius.
Te posa dintre del partit, no? I bé, el Sitges continua, un Dani Tamayo que havia sortit minuts abans, de fet el Dani Tamayo sortia al minut 65 de la segona part, doncs acaba rematant una pilota allà, una pilota que s'estava passejant per l'àrea, acaba rematant, empatant el partit quan ja passaven 3 o 4 minuts del temps.
El partit ja agonitzava, òbviament.
Sí, estava pràcticament acabat. Marcar aquest gol i doncs s'inicia una petita tangana a la zona de l'àri de les banquetes.
Les banquetes.
Perquè no saben assimilar, per exemple, el destí de Cooperativa
aquest home,
empat.
Vas amb un 0-2, si t'empaten en el descompte, tu diràs.
Clar, doncs allà es perd 3 o 4 minuts, perquè jo triga una miqueta, 3 o 4 minuts.
Fins al final, les coses es calmen.
L'àrbitre diu, traiem del mig del camp i s'acaba el partit. Le diu a los dos equips, traiem del mig del camp i s'acaba el partit. Fins i tot a mi m'arriba que los jugadors de la Societat Cooperativa diuen, Sí, traiem del mig de camp. Però podem xutar? I dius, sí, sí, traiem, xuteu i s'acaba. No, no, vull dir, tocar la pilota i s'acaba. Doncs clar que ho van fer. I van xutar. I una pilota que semblava que la podia aturar, Luca Cages va entrar a la porta des del mig del camp i te va deixar la cara no de tonto, no, d'idiota sí, sí, i de sí, tot. Sí.
Bé, al final, un tercer gol, entenc que molt celebrat per part de la gent de la ciutat cooperativa, que els va donar aquesta gran victòria per ells, òbviament, aquí al Municipal de Guadols, davant la Unió Esportiva Sitges, que va fer el més difícil, que era aquest igualar aquest 0-2, i quan tot semblava ja que hi hauria aquest repartiment de punts, doncs va arribar aquesta gerra d'aigua, no freda, sinó glaçada. Moment d'escoltar les valoracions del míster del Sitges, Àlex Villa, eren aquestes.
Bueno, més que injust, potser la paraula és cruel. Jo crec que ha sigut molt cruel perquè al final ells, arrel d'una errada nostra defensiva en un córner i després d'un golaç que ha fotut un d'ells, s'han ficat 2-0. Jo estic, vaig a treure el barret amb el meu equip, o sigui, empatar un 0-2 contra aquest equip que defensivament és un equip dels més potents de la categoria. Hem cregut fins al final, hem fet el més difícil del que pensava tothom, que era impossible, ho hem fet, i hem empatat a l'últim minut, que no a l'últim sospir, i després és que s'han alineat tots els satèl·lits perquè passi el que havia de passar, que és una errada nostra, més una acció molt, molt bona d'ells, que a l'últim segon pues, ens ha deixat destrossats, però bueno, ens deixa destrossats aquesta nit i a partir de demà ja pensem en guanyar el següent partit.
De fet, els dos gols d'ell no són justs, arriben, però el Sitges juga una primera part molt bona, li falta potser una mica de remat, té la seva ocasió, ells marquen a la sortida d'un corna i després marquen el segon. Quan millor estava jugant el Sitges, no? Sobretot a la primera part.
Sí, nosaltres hem jugat molt bé. A la primera part sí que és cert que volíem acumular molta gent per dintre, darrere dels seus pivots, i això potser feia que quan la pilota arribés a banda ens faltava més presència a l'àrea i dificultava que poguéssim tenir accions clars, però bueno, hem tingut una Pasqua claríssima, més la falta de Xavi, que jo crec que ens podíem haver avançat. Després de la segona part ells han fet una passa més endavant, crec que han sigut una mica més valents, això més la gent que acompanyava i el trobar-se amb un gol pues, ha fet que tinguin 10 minuts molt bons en el qual ens han fet el segon, però després hem sigut capaços de tancar-los, de crear ocasions, de fer-los mal, i ja et dic, és que hem fet el que era impossible, que era empatar el partit, i jo no ho havia vist mai això que passarà amb un partit, que fiquin gol de mig camp a l'últim sospir, però bueno, és futbol, de tot s'aprèn. Torno a repetir, no els canvio per res del món, aquests jugadors no els canvio per res del món, i estic molt orgullós i estic més convençut que mai que lluitarem fins al final a les primeres posicions.
Lo que sap greu és que no, que l'equip ho dona tot, l'equip acaba empatant un partit supercomplicat davant d'un bon equip, sobretot defensiu, que rasca bastant, és molt difícil jugar aquest equip, i que després, en l'últim servei, en l'últim xut, des del mig del camp, que s'acabava el partit, que marquen un gol d'aquesta manera, no?
Sí, per això et dic que crec que ha sigut una mica cruel, em sap molt de greu, sobretot per Lucas, no s'ho mereix. Crec que hem fet mèrits per empatar el partit ja estava empatat, crec que la gent també s'ho mereixia perquè ells han vingut amb molta gent, apretaven molt, cridaven molt, però avui l'aficionat del Sitges ha vingut al camp i m'ha sorprès, hi ha hagut un moment que ha animat i tot, i quan més ho necessitava han estat allà animant i cridant, i jo crec que es mereixien aquest empat per la lluita que havia tingut l'equip, per el que ens havien apoyat, i ja et dic, molt cruel.
M'imagino que Lucas Cages té l'amor, eh?
Sí, normal, però jo crec que tot l'equip. Ell sí que està una mica més al focus principal de l'acció, però jo crec que és cosa de tots. Ja et dic, era una fita molt, molt gairebé impossible, l'hem aconseguit empatar, però al final estan a 3 punts nostres. Si la setmana que ve perden i nosaltres guanyem, estem iguals. És un partit, són 3 punts, els que marxen seran igual d'importants, i ara només toca netejar el cap, aixecar el vestidor i jugar a futbol, que és el que sabem.
Jo porto molts anys amb això del món del futbol i mai havia vist un final igual, eh?
No, ha sigut molt, molt raro. La llàstima és que ha sigut molt cruel per nosaltres i no ha sigut, ens ha tocat creu aquesta vegada, però ja et dic, ens hem de quedar amb el positiu, ens hem de quedar en que l'equip ho ha intentat fins al final, que hem aconseguit empatar, que era el més difícil, i que li hem competit de tu a tu, un rival que està amb una confiança enorme i que no ens pararan, estic segur.
Ara, sumar els 3 punts al proper rival, a Can Contrari.
Sí, que serà molt difícil perquè juguem fora de casa, sí. El Camarles està molt a baix i vol treure punts ja des d'allà, segur que aquest hivern ha fet una conjura per apretar el cul i treure els punts com sigui, i ens tocaran allà a partir-nos la cara i a portar-nos 3 punts.
I ja l'última, el que ha vist aquest partit, es pot donar que aquest equip li sortirà millor les coses com avui, o pitjor com avui, no? Però que ho dona tot i juga a futbol, eh?
Sí, és que ja et dic, no, és que no li puc dir res als meus jugadors que hagin fet malament. Sí que podem corregir petites coses, que podem estar millor marcant en corners, algunes accions, però el que és competir, el que és creure, el que és tenir personalitat en pilota, és que això no els hi puc. És el que els hi demanem, és el que els exigim, i ho porten a terme a perfecció, així que no hi ha cap queixa, només que a seguir treballar l'aspecte psicològic, sí, ara, sí. I a pensar en el següent partit, no queda un altre.
Bé, doncs és una derrota que entenc que cou, que fa mal, bàsicament per com es produeix i per quin és el rival, no? Perquè al cap i a la fi és un rival que està com tu lluitant en aquesta part alta de la classificació. Ara em deia el Toni, és un equip que m'agrada molt, aquest Cooperativa és un equip que donarà molt que parlar aquesta temporada, i és un equip que, vaja, s'haurà de picar pedra, no? Pedrots per guanyar-los.
Per mi és el millor que he vist, eh? Per mi és el millor que he vist. És un equip que no es complica la vida al mig del camp, és un equip que és un futbol molt directe, però fer-li un gol a aquest equip és super, super difícil, perquè té un sistema defensiu molt, molt compacte.
El Cooperativa, que és líder amb 29 punts, seguit del Martorell amb 28, i el Sitges, que manté aquesta tercera plaça amb 26. Per tant, poques coses han canviat a efectes classificatoris. Proper partit diumenge al camp del Camarles, és el partit que tancarà ja la primera volta del campionat. Parlem també de la tercera catalana, Toni, perquè el Sitges B va aconseguir una molt bona victòria al camp del Vegas.
Sí.
Jo recordo algunes paraules de Raúl Aroca dient: hosti, que el Vegas ningú en parla gairebé i és un equip que s'haurà de tenir molt en compte. Per tant, és una molt bona victòria la del Sitges B.
Sí, va començar molt bé el Sitges. De fet, va jugar una molt seriosa, molt bona primera part. Va tenir, doncs, la virtut, perquè va tenir ocasions, però va tenir la virtut de que Àlex Carsenyol, al minut 40, posés l'1-0. Amb aquest marcador te vas al descans. A la segona part, ells van apretar molt, perquè van tenir moltes ocasions el Vegas. El Sitges se va defendre bastant bé, molt bé col·locadet i sortit bé a les seves opcions, i al minut 92, el que és el futbol, doncs Pau Junyent, que és un home que té gol, va marcar el definitiu 2-0. Se va tenir que treballar, es va tenir que patir, però se va aconseguir 3 punts molt bons.
I aquestes eren les impressions de Raúl Aroca després d'aquesta boníssima victòria en 0-2 a Vegas.
Sí, un partit molt important amb una victòria que ens fa almenys consolidar-nos a la part de dalt i davant un rival directe i un camp molt difícil. Destacar, bueno, la primera part va ser una primera part, jo penso que de les millors de la temporada, tant a nivell de lloc com a nivell de competir. Va ser una primera part que el més just, jo crec que va ser que hagués sigut anar-nos a la mitja part 2 o 3-0 per ocasions, per joc. Va ser increïble, va ser un equip molt, 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 diguem-ne, sòlid, amb pilota va estar molt bé, i bueno, vam arribar per davant, que era l'important. Jo penso que amb 1-0 massa curt el resultat per el que s'havia vist. I després, a la segona part, sí que la cosa va canviar i ens va tocar treure el paper de competitius, de saber defensar, de saber patir. Ells van tenir ocasions per empatar-nos, nosaltres en transicions, a les contres, vam tenir també ocasions per matar el partit. Però bueno, ells ens van apretar i ens van fer patir d'una manera molt gran, però bueno, aquí és on hem millorat molt i on estem incidim més, no? que hem de saber patir, que hem de saber portar el resultat quan estem per davant. I ahir ho vam fer, ahir vam córrer com animals, vam treballar com animals, ens vam juntar quan s'havíem d'ajuntar, vam patir quan havíem de patir, i bueno, al final, a l'última jugada, en una transició, un golaç del Pau de més de mig camp, va sentenciar el partit, i molt contents per aquesta victòria, la veritat.
Bé, doncs, no és per menys. Gran victòria a Vegas, Toni, per no de perdre de vista aquesta part alta de la classificació.
No,
perquè aquí ningú afluixa, eh? No afluixa ni el Capellades ni el Ribas. Compta amb l'Olivella.
Sí, compta amb l'Olivella, que ho tens allà, ja.
Sí, sí, que s'ha col·locat quart ara mateix. Està, doncs, cada cop més a prop. Va guanyar 2-1 al Canyelles, en el derbi del Garraf. Bé, el Capellades, que va golejar el Moja 3-0, i tenem també aquesta victòria en 0-3 del Ribas al Can Cartró, més lògic en aquest sentit.
Sí, a més, és un Can Cartró que serà el proper rival dels Sitges.
Sí, per tancar ja la primera volta.
Ja, per tancar la primera
volta. Venen anant a dos partits seguits a casa, Can Cartró i Capellades, compte, de la propera setmana, eh?
Partit important,
sí,
aquest,
el de Capellades. Ja...
Partit sencet a la segona volta, i de què manera, no? Veurem què passa davant del Can Cartró, però ve que aquest equip, molt fi, a veure si pot seguir en aquesta línia.
Li veus opcions als Sitges, bé, Toni?
De la promoció, sí. De la promoció, sí, perquè ten en compte que, mira...
I creus que canviaria alguna cosa si és capaç de guanyar el Capellades?
Home, canviaria, sí, canviaria...
Tenint en compte que potser, evidentment, retallaries punts...
Sí, potser els punts no és tan important. És
ara són 8, els que té...
Tu guanyant el Capellades, clar, per tu representa agafar molta moral, no?
Sí, has guanyat més seria una cosa per tu que no pas efectes de classificació.
Clar, i és un equip... generar seguretat en l'equip,
sí.
I doncs continuar en aquesta línia bona dels Sitges.
Estic d'acord, sí, d'acord. Si seria més una qüestió pròpia teva que no pas donar-li, sí, una miqueta, potser si vols, més emoció a intentar, doncs, assetjar el primer lloc. Però vaja, Capellades també és un equip molt sòlid, eh?
Molt sòlid, molt sòlid.
Sí, està sent molt regular.
Sí, sí. Bueno, és el millor, de fet, tenint en compte que, si no recordo malament, ha perdut un partit i ha empatat un altre.
Sí, 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 sí. Molt bona trajectòria del conjunt del Capellades. 11:37, tanquem carpeta futbolística. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
El bàsquet, perquè a la Copa Catalunya es tanca també la primera volta, i el bàsquet de Sitges, amb la derrota davant el Mir, ha tancat aquest primer tram del campionat amb un balanç negatiu de 4 victòries i 9 derrotes. Dissabte passat a Pinsbens, on, per cert, l'equip només ha estat capaç de guanyar un dels 7 partits que ha disputat, va tornar a perdre per només 2 punts, 59-61. Un bàsquet de Sitges, tot s'ha de dir, sense joc interior, degut a les baixes, precisament, dels seus homes alts, Ivan Ramírez i Fede. I en aquest sentit, l'equip que va patir amb els pivots del Mir, especialment amb Arnau Trullent i Aitor Murua. Primer parcial favorable amb els sitgetans, 15-14, però mal segon quart, i marxava els vestidors amb un menys 9, 26-35. A la represa es va veure possiblement la millor versió, amb un parcial favorable que posava el marcador a la fi del tercer quart amb un 47-48, i tot obert, per tant, de cara amb el darrer període. Màxima igualtat i un triple de Nacho Velasco amb la falta de 2 minuts, que donava avantatge al bàsquet Sitges amb un 58-56. Darrera possessió, fins i tot, per als homes d'Edu Piñero, amb el marcador 59-61, però el llançament de Randy Parra, que no va entrar, i la victòria era per al conjunt visitant. Res a dir, bona actitud de tots i cadascun dels jugadors, i a destacar també, com no, l'aportació d'un Nil Bellmonte, que va ser el màxim anotador del maig amb 14 punts. L'entrenador del bàsquet Sitges, Edu Piñero, en acabar feia la següent valoració del partit i sobre també aquesta complicada primera volta després d'aquestes primeres jornades.
A ver, era difícil, sabemos que todos los partidos son difíciles, pero hemos competido, hemos estado ahí, a final de media parte hemos perdiendo de 8 de 10, hemos remontado el partido, nos hemos puesto por delante, y bueno, lástima, al final uno pierde, otro gana, ¿no? Y hoy nos ha tocado la cruz. Pero bueno, yo creo que estoy contento y felicitar a los jugadores, porque siendo los que hemos sido, con bajas y todas estas cosas, no quiero decir nada, porque yo con lo que tengo voy a muerte, pero han ido a muerte, y bueno, lástima, ha sido una... ha quedado eso de que joder, hostia, que lo podemos hacer.
Avui tenies dos baixes, com les de l'Ivan i el Fede, clar, són dos homes que...
No, estábamos sufriendo interiormente.
Sí, clar, avui no teníeu joc interior.
Bueno, estábamos sufriendo ahí interiormente, porque bueno, ellos sabemos que tanto el número 8 o el número 3 pues acumulan juego ahí, y bueno, pues al final no hemos podido... Però aún así, con todo eso, la gente ha competido y eso es lo bueno.
L'equip no ha estat bé al segon quart, és quan ells han agafat aquella diferència de 10 punts, però ha fet un molt bon tercer període.
Sí, un tercer quarto que...
Heu aconseguit posar-vos per davant i al final, doncs, errades en el passe...
Los nervios, vas perdiendo más partidos que ganas, y quieras o no, hemos tenido la última jugada y bueno, si la hubiésemos metido mejor lo hubiésemos empatado o hubiese sido falta. Hemos fallado bastante tiros libres, hemos perdido bastantes balones, que eso también al final suma. Y bueno, pero dentro de lo que cabe, contento, porque el equipo ha dado la cara en todo momento, un equipo que está arriba y bueno, feliz, pero es una lástima porque te quedas con ese mal sabor de que podías haber ganado el partido y contentos, ¿no? Pero bueno.
La última jugada era de buscar los dos puntos y forzar la prórroga.
Sí, era partida de división, si ellos cambiaban, intentar dividirles y si ellos cerraban, pues buscar un triple. Bueno, al final ha salido cruz y yo creo que bueno, era lo, en esos momentos cualquier jugador puede decidir y puedes estar acertado. Ha habido otros partidos que hemos en la última jugada lo hemos hecho bien y esta vez pues no nos ha salido bien.
Edu, avui acaba la primera volta. El balanç és negatiu, òbviament, 4 victòries, 9 derrotes. Tu personalment quin balanç podries fer d'aquest primer tram de la competició?
Yo creo que bueno, vamos a ver esta segunda vuelta. Esta primera está claro que bueno, jugadores que no han jugado nunca en Copa, gente pues con sin experiencia y tal. Y bueno, yo creo que bueno, hemos hecho algunas veces buenos partidos y los hemos perdido contra equipos, por ejemplo, el Prat íbamos ganando de 13, Alpica ganando de 18, Coiblan pues también, pues lo hemos competido, pero bueno, vamos a ver esta segunda vuelta si intentamos ganar más partidos en casa, porque lo que necesitamos es ganar un partido en casa. Tenemos ahora el Castellbisbal la semana que viene y a partir de ahí, pues bueno, a pelear cada partido para intentar, pues bueno, mantenernos.
Las derrotas tampoco han estado derrotas de molt, sinó de petits detalls, de saber estar bé en els moments decisius, de mantenir el cap fred, són tantes coses.
Son niños. Entonces quieras o no, pues bueno.
Punt d'experiència també.
Bueno, también cuenta un poco eso, ¿no? Ellos también llevan bastante años jugando pues, en categorías superiores y tal y bueno, pues es eso, ¿no? Pero aún así pues la gente estaba ahí peleando y bueno, contento por ellos, o sea, no me puedo ir descontento hoy. Lástima porque si hubiésemos ganado pues hubiese sido la guinda al pastel y bueno, y el primer partido del año también hubiese sido bonito, porque aparte teníamos dos partidos seguidos en casa, que bueno, intentar pues no mirar para abajo, sino mirar un poquito más para arriba y no estar muy como estamos ahora.
Com costa guanyar els partits?
No sabíamos que va a ser difícil. Es así, es ley. Pero bueno, oye, yo creo que el equipo ha entrenado durante toda la semana. Hemos estado un parón de 3 semanas entre el par de Nadal que no hemos podido entrenar y gente que estaba fuera. También hemos estado esta semana pues gente lesionada y todo. Y al final, pues bueno, yo creo que contento, han dado la cara todo el partido y bueno, al final pues ha salido con
eso. Lo bueno es eso, ¿no? Que hoy el equipo ha estado donando la cara fins al final.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta el final. Pues que ya te digo, algún detalle.
En aquel sentido no puedes retreure la red.
Quiere llegar al final de los partidos, pero bueno, son partidos que tenemos que hacer y hay momentos ahí, pues a ver, hay jugadores pues que en ese momento pues tiene que tener la sangre fría de dame el balón y yo voy a anotar. Bueno, algunas veces pues jugadores que han jugado más minutos de lo normal porque bueno, no te has cansado, Marsala estaba ahí al final, pues bueno, que sí, ya has visto que es tirones, o sea, que bueno, va costando. Pues bueno, intentar a ver si recuperamos a la gente esta semana y por el próximo partido y a ganar el sábado. Y si jugamos con esta actitud, seguro que ganaremos más partidos que perderlos.
El repte es importante, ¿eh? De cara a la segunda vuelta.
Bueno, eso es lo que mola, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a luchar por todo. Quedan 12 partidos y vamos a por todas. O sea, que no nos den por muerto y vamos a seguir luchando. Yo sé que ellos son gente joven, con ganas, con ilusión y lo van a demostrar.
Don
sí que és cert que el repte és important per intentar revertir aquesta situació amb la segona volta de proper partit, el que jugarà de nou aquí a Pinsbens. Clar, és que la dada és prou contundent. Només una victòria en tota la primera volta aquí a Pinsbens. Dels 7 partits que ha disputat, només una victòria. Clar, això penalitza i molt, i més quan saps que guanyar fora doncs costa també un munt. Repte interessant, repeteixo, de cara al segon tram del campionat. Si es pot començar guanyant la segona volta, doncs millor que millor. La cita, com dèiem, aquest dissabte amb el Castellbisbal a Pinsbens. Victòria també del sènior femení, que va guanyar 42-50 a la pista del Joventut dels Corts amb Lucía Flores, màxima anotadora de les sitgetanes amb 13 punts. El sitgetà de bàsquetbol que tanca la primera volta amb un balanç de 6 victòries i 7 derrotes. Diumenge que ve a Pinsbens obre la segona jugant contra el bàsquet pretenc. Parlem també del rugby, perquè el Rugby Club Sitges va sumar ahir el seu primer triomf a la DHCAT després de la derrota davant el Gòtics a la primera jornada, amb aquesta ajustadíssima derrota. Ahir el nou Santa Bàrbara, bon partit dels sitgetans davant un Químic, el que es va acabar imposant per 35, amb un gran Hugo Pablo, autor de 2 assajos, 3 transformacions i un parell de cops de càstig. Escoltem Paco Baena, entrenador del Rugby Club Sitges, satisfet, òbviament, per aquesta victòria i parlant també dels objectius en aquesta DHCAT.
Pues molt bé, com ben dius, no? Tornes davant del Nadal, amb derrotes que s'han sigut totes a últimes jugades, a últims moments, no? Pues avui una miqueta pues a veure si podem retrobar. No? Avui els jugadors han estat perfectes i la veritat que, bé, ja dic, després del plan de Nadal no sabíem com podia anar, sí que teníem moltíssimes ganes i la veritat que avui, sobretot la segona part, s'han consolidat bé, s'han aposentat bé, han sortit cosetes i la veritat que és el resultat bon marc, en un 35, molt contents.
No sé si us preocupava el fet de que primer partit de l'any, vens després de festes, potser amb poca càrrega d'entrenos.
Pues mira, t'he dit tot el contrari, perquè sí que sé que el Nadal és una data complicada i te puc dir que els nanos han respost, perquè els entrenaments que hem fet han vingut, i com va haver un dia, va ser un dissabte de Nadal que feia un dia de club, que vam entrenar les categories sub-16 ho teníem conjuntament com a club, i hem treballat moltes coses, hem treballat força bé, ha vingut molta assistència, i la veritat que ens ha vingut, no sorpresos, perquè són dates difícils, però han vingut, hem treballat, i el que hem treballat, pues la veritat que ha sortit bastant bé avui, i ha sigut una de les claus, que realment no s'han desconnectat al Nadal, i avui, bueno, ho hem demostrat, no?
Partit que al primer temps ja s'encarava amb aquest 10-0, l'heu acabat de rodonir a la segona part, es tractava de no arribar massa ajustats als minuts finals, no? Suposo, Paco?
Sí, era aquest el tema, no? El primer ens ha repetat moltíssim, sobretot en Melé, Químic és molt fort, un equip molt potent per davant, hem patit força, vol dir, no, si t'has fixat hem pogut fer un assaig, la resta cops de càstig al peu, doncs estava molt ajustat, intentàvem distanciar-nos en el marcador fent xut a pal, aprofitant els cops de càstig, i la segona, que ha sigut la clau, els recanvis a la segona part, sobretot a la primera línia, que s'han donat consolidar una miqueta, tenir fort la Melé, i des de la Melé doncs, hem començat a jugar, i veritat que, bueno, s'ha sortit força bé.
Bueno, la primera victòria, sí. Esperem que no sigui l'última, la setmana que ve, si no m'equivoco, us veu un Barça.
Correcte.
Sí, crec que us va guanyar la primera fase.
Sí, el mateix, l'última jugada amb un xut, i sí, la veritat és que és una competició de divisió catalana, els equips tot estàndard, Químic sempre és un equip tradicional de jugar play-off, Barça ve també, ara s'ha incorporat també el Tagal Tarragona, estem nosaltres, està el Sant Boi, que té un equipàs, o sigui, és una lliga molt complicada, i sí, pues tenim sort que juguem a casa, dissabte que ve, invitarem a tothom que vulgui venir a estar convidat al partit, i sí, tenim un altre, bueno, un altre fet, un altre repte, a veure si ho podem tirar endavant.
Fes l'última, Paco, quin ha de ser el paper de l'equip aquesta de aixecat?
Pues
quin creus que hauria de ser el paper?
Seria l'objectiu, seria classificar-nos els dos primers per jugar al playoff. Vale, anem a buscar això. El primer objectiu va ser entrar a l'edició catalana, no ho ha aconseguit, i ara hem d'anar a buscar entrar dels dos, o sigui, per ser els quatre per jugar al playoff, exacte.
Doncs, Paco, gràcies i enhorabona per aquesta victòria.
A vosaltres, Pitu, gràcies, molt bé.
Bé, doncs, les valoracions que fèiem a Paco Baena, entrenador del Rugby Club Sitges, després d'aquesta victòria 35 davant el Químics ahir al nou Santa Bàrbara, De moment, una victòria, una derrota per als homes del Rugby Club Sitges que, com dèiem, dissabte a la tarda reben aquí el Barça en rugby blau, fent memòria d'aquell partit que va perdre precisament a la primera volta davant el conjunt blaugrana. Allò ja és història, òbviament. Ara, doncs, aquesta segona fase que de moment ens deixa aquest 1-1. Per tant, les bones sensacions, sobretot de l'equip, després de la victòria d'ahir, com dèiem, davant el Químic. Apuntem també un parell de resultats més dels equips del Rugby Club Sitges. La victòria, per exemple, del Sènior B, que es va imposar 77-7 al segon equip del CEU, del Club Esportiu Universitari, i també la derrota de l'equip sub-14 a la Guinardera davant el Sant Cugat per 86-0. I a la segona catalana d'hoquei, sensació un punt agredolça la que va tenir el Club Patí Subursitges després de l'empat a la pista de l'Olímpic Reus. I és que amb un avantatge de 1-3 al marcador, favorable als de Jofre Vilà, els reusencs van acabar empatant en el darrer minut del maig. Bon partit a la porteria de Max i d'un Antoni Fusari, que va ser autor dels 3 gols del Club Patí Subursitges. Amb ell parlem en els propers minuts. Antoni Fusari, buenos días.
Buenos días.
Què tal?
¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien, muy bien.
Ahora lo comentábamos, Anthony, es un punto en tu actuación más personal, supongo que contento, pero en el conjunto del equipo os faltó ganarlo, ¿no?
Sí, no. Sí, pero no hemos ganado.
¿Qué sensaciones tuviste tú?
Bien, que el equipo estábamos bien, ganando y juntos, jugábamos juntos, pero al final han marcado y empatan.
El partido se puso muy bien, con 1-3 favorable al Sitges.
Sí.
¿Qué pasó en esos últimos minutos?
Que hemos parado de jugar, que hemos parado de ir a la portería y para conservar el resultado, pero no lo hemos hecho bien, creo.
Al final, faltando un minuto más o menos, el Reus os empató 3-3, es un punto. Creo, me han comentado, Anthony, que este fue tu último partido con el Sitges, ¿es cierto?
Sí, es oficial.
¿Te marchas?
Sí, me voy en Mondros, en Primera Catalana.
¿Por qué?
¿Cómo?
¿Por qué? ¿Por qué te vas?
¿Por qué?
Sí.
Porque me faltaba un poquito de tiempo de juego al inicio de la temporada. No he jugado en Segunda Catalana y por eso creo que es mejor para mí de jugar en otro club. Jugaba con mis amigos aquí, pero me faltaba un poquito de tiempo de juego y por eso me voy al Mondros.
¿Cuándo decides que quieres irte?
Hace poco, en Navidad, porque reflexionando cosas con las fiestas y tenía esta oportunidad y le he cogido.
Ya. ¿Cómo contactas con el Monjus? ¿Son ellos que te llaman a ti o cómo ha ido?
Sí, me han llamado, hemos hablado con el presidente y el entrenador y lo hemos hecho juntos con respecto con el equipo y ya está.
Bueno, ha durado poquito tu aventura en Sitges.
¿Cómo?
Que ha durado poco, ¿no? Tu estancia
sí,
en Sitges.
Sí, pero me quiero vivir aquí en Sitges, vivo aquí con mi novia. Yo sigo a seguir el equipo apoyando de Sitges Y yo voy miércoles a despedirme,
¿sí?,
con el equipo en el entrenamiento.
¿Crees que el equipo, el Sitges, tiene opciones de acabar subiendo, Anthony?
Espero que sí. Estoy venido por eso. Pero, bueno, depende. Depende de cómo se hace la segunda parte de la liga, de la temporada.
Sí.
Y de muchas cosas, porque falta alguna vez jugadores o... Hay también jugadores que son lesionados, están lesionados.
Sí, el otro día, por ejemplo, en Reus, claro, erais solo 5 seniors y 2 juveniles.
Sí.
Teníais muchas bajas de hombres importantes como Jofra, como Albert. Claro, es que fuisteis muy justos.
Sí, sí. Jofra tenía un partido de
sanción.
Sí, exactamente. Uh-huh. Y tenemos 2 lesionados y sí. Es difícil de subir con 3 lesionados y es difícil de subir con cuando falta jugadores, creo.
Ya. Tú vienes de jugar en la liga francesa, ¿no?
Sí, sí. No. He jugado 2 años en España,
¿sí?,
en Ripollet, en Primera Catalana.
Y de acuerdo.
Un año en Congrés, en Primera Catalana. Y si no, toda mi vida en Francia. Sí.
Ya. ¿Cómo surge la posibilidad de venir a Sitges, Anthony?
Con mi amigo Sergio,
ya,
que es el coordinador,
¿sí?,
del club. Y he jugado 2 años con él en Francia, en el club de Mérignac.
Sí.
Y he venido, hemos hablado con Jofre y teníamos un proyecto, el proyecto de subir, y estoy venido. Uh-huh. Y he cambiado de vida para vivir aquí en Sitges.
Muy bien.
Y jugar aquí.
Por tanto, ¿te sabe un poco mal marcharte?
Sí, sí, sí. Estoy triste.
Sí.
Y me cuesta mucho. Pero yo tenía que deber hacerlo porque estoy venido para el hockey y me faltaba cosas
ya
aquí. Es la primera vez que me voy de un club, ¿no?
Ya,
normalmente
ya.
Yo sigo toda la temporada.
Ya bueno, lo has explicado perfectamente, ¿no? Al principio decías que crees que no contabas con demasiados minutos, que querías más.
Sí, porque sí. Claro.
Pues, Anthony, gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchas gracias.
Que vaya muy bien en el Montjuïc. Y bueno, una lástima, ¿no? Como comentábamos, que no poder acabar aquí en Sitges para acabar de intentar subir al equipo, que es el gran objetivo esta temporada. Gracias y muchísima suerte, Anthony.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bé, doncs, mesclar impossible. Creia que no tenia suficients minuts i decideix plegar dels Sitges i fitxar pel Montjuïc de Primera Catalana. Com comentava el propi Anthony Fusari, doncs el Nadal va servir també per reflexionar i per pensar molt i per prendre aquesta decisió. Un club petit suburb Sitges que tancarà la primera volta aquest proper dissabte aquí al pavelló de Pinsbens contra el Mollerussa. Es tancarà, per tant, la primera volta i veurem si l'equip segueix amb aquestes opcions intactes de com a mínim estar en els llocs de play-off de promoció d'ascens a Primera Catalana. Apuntem ja amb els darrers resultats d'aquesta primera jornada esportiva del 2025. En futbol femení, recordem la victòria de l'equip de futbol 7 dels Sitges, que va guanyar 2-12 amb el Tous. En l'apartat golejador, destacar, com no, els 4 gols que van fer la Cristina Boira i els 4 que també va marcar la Judit Alcázar. I en futbol sala, victòria del Club Futbol Sala Sitges 0-7 a Capellades. Per tant, confirma el conjunt de Joel Losada en el seu bon moment, porta 4 victòries consecutives i l'empat a 3 de l'equip de futbol sala de la Unió Esportiva Sitges davant el Piera en partit que es va disputar ahir a Pinsbens. Amb aquests resultats i amb aquest apunt de futbol sala, acabem. Moment, per tant, de tancar ja amb el programa, arribant gairebé al punt de les 12 del migdia. Fins aquí el temps d'informació esportiva, que tornarà divendres que ve fent la prèvia ja del proper cap de setmana. Per tant, el matí amb nosaltres que torna puntualment demà a partir de les 9, que acabin de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.